Mercè Rodoreda i Gurgui neix a Barcelona el 1908 i mor a Girona el 1983. El 1949 és proclamada mestra en Gai Saber i el 1980 rep el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. És considerada l'escriptora de llengua catalana contemporània més influent, tal com ho testifiquen les referències d'altres autors a la seva obra i la repercussió internacional amb traduccions en més de 30 llengües. La seva producció comprèn tots els gèneres literaris. Rodoreda conrea tant la poesia com el teatre o el conte, tot i que destaca especialment la novel·la. Des del 1998 es convoca el Premi Mercè Rodoreda de Contes i Narracions en homenatge a l'autora. El conjunt de la seva obra es continua reeditant i traduint constantment. Escric perquè m'agrada escriure. Si no em semblés exagerat, diria que escric per agradar-me a mi. Si de retop el que escric agrada als altres, millor. Potser és més profund. Potser escric per afirmar-me, per sentir que sóc i acabo. He parlat de mi i de coses essencials en la meva vida, amb una certa manca de mesura. I la desmesura sempre m'ha fet molta por. Mercè Rodoreda. Avui els hi oferim el conte Aquella paret, aquella mimosa. El món vegetal té un paper essencial en l'ambientació del conte. L'època de l'any i la intensitat de l'amor van íntimament lligats. El temps que dura la florida de les mimoses és el temps que dura aquest idili. La mimosa comença a florir i tot el temps de la florida va ser molt bonica. Era una mimosa de les bones, de les que poca fulla de color de cendra i molta boleta petita, i cada branca semblava un núvol groc. Esperem que els agradi i puguin gaudir força d'aquest conte. Repartiment: Crisantema, Paquita Puig. Narrador: Joan Contijoc. Que gaudeixin força i fins al proper mes.
Una minyona de casa bona surt de la feina i es para a reposar sota d'una mimosa. Va pensant en el que han estat parlant amb les seves companyes de feina.
A les meves amigues els va fer riure molt que en Miquel em deixés. Li va agafar la mania de córrer món. Va dir que tornaria. I encara em diuen que tornarà. Però mentre m'ho diuen, pensen que no el veuré mai més. I jo també ho penso. Perquè en Miquel de seguida va voler que dormíssim junts i jo no en tenia gaires ganes. Jo només volia festejar. Però com que sóc una bona noia, no li vaig saber dir que no, perquè ell em deia que si no el deixava fer, aniria per mal camí. Potser algun dia tornarà i si torna, no el voldré ni regalat, ni que me'l voltin d'or. El que totes les meves amigues voldrien saber és perquè estic contenta quan estic refredada. Que es facin repicar. Els estranya que canti quan tusso com un gos i el nas em va com una aixeta. No els he dit mai que m'agraden els soldats i que quan en veig un, ai, m'hi fon. Quan els veig amb aquelles sabatasses i aquella jaqueta, em ve com una pena. Van vestits de flassada i els fan fer exercici amb la calor i vestits de flassada. N'hi ha que quan es posen el casquet una mica tort damunt de l'ull, oi, i quan van de tres en tres i es passegen i diuen coses a les noies que passen perquè ells s'enyoren, són com plantes sense terra. Els que venen del poble n'arriben a estar d'enyorats. S'enyoren de la mare, de la manera de viure, de la manera de menjar. S'enyoren de les noies que van a la font i s'enyoren de tot. I amb la flassada que els posen al damunt per postres.
Crisantema, recolzada a la paret i sota d'aquella mimosa, deixa lliure el pensament.
Anaven tots tres. I jo em passejava amb un vestit de color rosa viu i un mocador petit lligat al coll del mateix color de rosa del vestit perquè era d'un retall que m'havia sobrat. i un passador de carell amb un llaç de marquesita que em recollia una onda de cabells. Tots tres es van aturar davant meu i em van tallar el pas. I un, amb la cara molt rodona, em va dir si tenia un bitllet de tramvia i si li volia regalar. Jo li vaig dir que no tenia cap bitllet de tramvia i l'altre soldat va dir, encara que sigui vell. I amb el soldat que tenia al costat es miraven i reien. Però el que s'havia quedat una mica més lluny no deia res. Tenia una pigueta al capdamunt de la galta i una altra de més petita al coll, vora l'orella. Eren del mateix color, de terra fosca. Els dos que volien el bitllet em van preguntar com em deia i jo els vaig dir el meu nom de seguida. Els vaig dir Crisantema. I van dir que jo era una flor de tardor i que semblava mentida que tan jove fos una flor de tardor. El soldat, que encara no havia dit res, va dir als altres «Anem, que ja està bé!» I ells van dir «Espera't una mica, que la Crisantema ens explicarà què fa els dies de cada dia». I a l'últim, quan ja m'hi havia acostumat, se'n van anar rient. I el que no havia dit res, al cap d'una estona se'n va posar al meu costat. Havia deixat els seus companys i va dir que li agradaria molt de veure'm un altre dia perquè m'assemblava a una noia del seu poble que es deia Jacinta. Em va preguntar, quin dia? I jo li vaig dir, divendres, cap al tard. Era quan els senyors van anar a Tarragona a conèixer el net i em van deixar vigilar la casa i esperar la senyora Carlota, que havia de venir de València. Li vaig dir on servia i li vaig dir que s'ho apuntés. Però no s'ho va apuntar perquè va dir que tenia molta memòria.
El divendres ja l'esperava al carrer.
Ai, no puc explicar la cosa estranya que em corria per no sé on. Potser per les venes, potser per la pell, no ho sé. Però era una cosa molt estranya, perquè pensava que si em volia veure era perquè estava enyorat. Vaig portar dos panets partits pel mig amb un tallet de carn rostida dintre. I al cap d'una estona de passejar li vaig preguntar si tenia gana. Vaig desembolicar els panets i n'hi vaig donar un. I per menjar-los ens vam clavar d'esquena a una paret de jardí amb branques d'arbre i branques de roser que sortien enfora. Jo menjava queixalades i estirant. Ell no. Agafava un pessic de carn i un pessic de pa i amb la mà s'ho ficava a la boca. La gent de poble de vegades són molt fins. Menjava a poc i mirant-lo menjar em va passar la gana. No em vaig poder acabar el meu panet i li vaig donar. I també se'l va menjar.
Es deia Àngel, un nom que a la Crisantema sempre li havia agradat.
Aquell dia gairebé no ens vam dir res, però ens vam conèixer molt. I quan tornàvem, una colla de nens ens van fer pam i pipa i cridaven «Es casaran! Es casaran!». El més petit ens va tirar un grapat de terra i l'Àngel va empaitar el nen, perquè el nen, quan va veure que l'Àngel se li acostava, va arrencar a córrer. El va agafar per l'orella i la hi va estirar. Només una mica i fluix, per fer-li por. I li va dir que el tancaria al calabós i que després el ficaria a la cuina dels soldats i li faria pelar patates 2 anys seguits. El primer dia, res més.
Després del primer dia va venir el segon.
El segon dia vam tornar a passar per aquell carrer i ens vam quedar enraonar clavats en aquella paret que tenia tot un tros escrostonats. Un dia, quan estàvem al peu de la paret i el cel era d'aquell blau de nit que encara no esborra les coses, van encendre els fanals i vaig veure que l'arbre que teníem al damunt era una mimosa. Començava a florir i tot el temps de la florida va ser molt bonica. Era una mimosa de les bones, de les de poca fulla, de color de cendra i molta boleta petita. I cada branca semblava un núvol, perquè hi ha les que tenen la fulla dura i la flor llarga com un cuc i més fulla que flor. Amb la claror del fanal, les branques de la mimosa va semblar que sortissin d'un cel. Ens vam avesar a menjar abans que encenguessin els fanals i jo sempre duia 2 panets amb una mica de carn rostida dintre. I mentre ell menjava a poc i a pessics, Jo tenia ganes de fer-li un petó a la pigueta del coll. Un d'aquells vespres em va agafar fred, perquè per fer goig m'havia posat una brusa de seda perla. I quan vaig arribar a casa, els ulls em ploraven i el cap se'm partia. L'endemà vaig anar a la farmàcia. M'hi va fer anar la senyora. El dependent tenia els ulls molt clars, tirant a gris. Em va dir que el que jo tenia era un refredat de primavera. Li vaig explicar que havia passat un parell d'hores amb brusa de seda a sota d'una mimosa. I ell va dir, és el pol·len. No es posi mai més a sota d'una mimosa. Va ser l'últim dia que vaig veure l'Àngel. No l'he tornat a veure mai més. Vaig anar moltes vegades a la paret a esperar-lo. I a l'últim vaig deixar d'anar-hi. Però alguns dies patia molt pensant que potser ell hi era. Mai no m'havia fet ni un petó. Només m'agafava la mà i me la tenia agafada una bona estona sota de la mimosa. El refredat em va durar com si em volgués durar tota la vida. Semblava que ja el tenia acabat i rebrotava. Pessigolles al nas i esternuts i els atacs de tos a la nit. I jo contenta. Després, quan anava a la farmàcia, encara que només hi anés a comprar àcid bòric, el dependent ja se sabia. Vigili la mimosa. I ara, quan estic refredada, és com si acabés de replegar-lo a la paret, com si encara hi fos. Ja em va distreure en Miquel, esclar, i m'hi vaig prometre, perquè una noia bé s'ha de casar. Però de vegades, mentre estava amb en Miquel, tancava la mà perquè em semblava que dintre hi tenia la mà de l'Àngel. I a vegades l'obria, perquè si ell volia treure la seva, ho fes, per no obligar-lo. I quan a les meves amigues els sembla que només visc pensant en Miquel, que se n'ha anat a Corramont, jo penso en l'Àngel, que se'n va fondre com el fum. I no pateixo, no. Mentre hi penso, el tinc. Només hi ha una cosa una mica trista, que la farmàcia van canviar el dependent. I si demano un sobre d'aspirina, el dependent nou, que no em coneix, diu, tingui, dues pessetes i mitja, i crec, la caixa. I si demano Maria Lluïsa, el dependent ni em mira i diu, dos rals, i crec, la caixa. Aleshores surto mig d'esma, i abans d'obrir la porta m'estic una estona quieta. No sé ben bé per què. Com si em faltés alguna cosa.